Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Fa mesos que els veïns del carrer de Sant Domènec, al centre de Sant Cugat, conviuen amb els aldarulls, els crits i una sensació d'inseguretat causada per un home que des de desembre va ocupar un dels habitatges del carrer, en el qual conviu amb una dona embarassada i un menor d'edat. Des de dissabte passat, la situació s'ha agreujat. De matinada, l'home va sortir al carrer amb un matxet i es va dedicar a trencar vidres i destrossar plantes, al mateix temps que proferia insults i amenaces a qualsevol veí que s'atrevís a deixar-se veure. La policia local s'havia desplaçat al lloc dels fets després que diversos veïns avisessin d'una baralla, però l'home va tancar dins de l'immoble ocupat per evitar-los. Quan els agents van marxar, va ser quan l'home va tornar a sortir al carrer i va provocar diverses destrosses més, a més d'orinar al terra. En els pròxims dies, els veïns tindran una reunió amb els membres de l'equip de govern, del qual els que són conscients d'aquesta situació, i de la policia local, en què se'ls explicarà quines mesures s'estan impulsant per abordar aquesta situació. Canviem de qüestió. L'Ajuntament ha iniciat aquest dilluns el procés de substitució dels contenidors de residus. En total s'instal·laran 3.000 nous contenidors, 450 més dels actuals, en un termini de 3 mesos. L'objectiu és reforçar la recollida selectiva i avançar cap a una gestió més sostenible. Aquest canvi s'emmarca dins del nou sistema de neteja i recollida de residus, i que també preveu la retirada dels contenidors soterrats abans de finalitzar l'any, la posada en marxa del porta-a-porta comercial i la incorporació de plataformes mòbils de recollida selectiva al nucli antic. A partir de l'octubre, un equip d'informadors atendrà la ciutadania carrer per resoldre dubtes sobre aquest nou sistema. I el projecte Amb Bici Sense Edat suma un nou tricicle. Amb aquests ja són dos els vehicles que es podran utilitzar perquè la gent gran i les persones amb mobilitat reduïda puguin gaudir d'un passeig amb aquest transport. Es tracta d'un projecte internacional que va néixer a Dinamarca el 2012 i que va arribar a Sant Cugat 10 anys després, el 2022, a càrrec de la Unió Ciclista. L'any 2024 van utilitzar aquest servei 258 usuaris, dels quals 200 van ser dones. En total, el 2024 es van fer 157 sortides. Aquestes es reparteixen en una sortida d'una hora i mitja, els matins de dilluns a divendres, amb dos passatges de cadascuna, en dos passatgers. Ahir han afegit un viatge els dimecres a la tarda i també algun cap de setmana si algun usuari els ho demana. Res més per ara. Més informació a aquesta mateixa sintonia que dura en punt als butlletins informatius i constantment actualitzada al nostre web www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials a Facebook, a X i a Instagram @cugatmedia.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A les 5 i 4 minuts de la tarda anem fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia Del Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Després d'un matí molt complicat a la P7 per un accident que hi ha hagut a Tarragona amb un camió que ha volcat de vies de ferro, hem de dir que aquesta via ha tornat a la normalitat i també altres vies que s'han vist també més carregades del normal a la demarcació de Tarragona. Si parlem en aquests moments de les incidències més rellevants a l'àrea metropolitana, comencem parlant de les rondes que presenten força mobilitat. També hi ha aturades a la P7 a Mollet. Aquí hi ha una taca d'oli que ha estat allà en la sortida número 7 en sentit a Tarragona. També tenim aturades, com és habitual, de Montcada cap a Trinitat, tant a la C33 com a la C58. I hem de dir que, per exemple, tenim tallada una via local a Tordera, a la G600, i per tant aquí caldrà circular amb cautela. I també algun altre problema, sobretot a la Nacional 2 de la Jonquera en sentit accés a França. Per tant, demanar-vos que no baixeu la guàrdia i que tingueu bona tarda.
Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'endemà de començar l'escola i a les portes de començar el curs universitari, avui coneixerem el nou director de la residència Hugo Llach Sabadell, en Javier Navaza. És la residència d'estudiants referent en aquesta ciutat que va obrir ara fa un any. Sabadell compta amb un campus universitari de la Universitat Autònoma de Barcelona i molts joves decideixen anar a viure allí entre setembre i juny per la seva proximitat amb Bellaterra, però també amb Barcelona. Els lloguers, però, dificulten la recerca d'un pis i per això les residències s'alcen com una alternativa ràpida i competitiva. Ho anem a contrastar tot plegat amb l'experiència de Javier Navaza, el director del centre, i la Júlia Ramon. Bona tarda.
Bona tarda, doncs estem amb Javier Navaza, director de Hugo Llach Sabadell, perquè ens expliqui com ha funcionat aquest primer any acadèmic i també les expectatives que hi ha de cara a aquest que acaba d'arrencar. Molt bona tarda, Javier.
Bona tarda, què tal? Un plaer.
Primer de tot, balanç d'aquest primer any, com ha anat?
Doncs molt bé, la veritat que per ser el primer any d'apertura de la residència hem tingut bona ocupació, hi ha hagut més del 50%, i tot i que no era molt coneguda la residència, doncs cada vegada ja té més nom, i aquest any, per exemple, ja estem millorant les perspectives d'ocupació per al proper any acadèmic, i bueno, encara tenim habitacions disponibles, però hi haurà bastants residents que estaran aquí tot l'any.
De quants residents estem parlant, més o menys? Quin número?
Tenim una ocupació, o sigui, tenim 374 habitacions en total. Ara mateix tindrem unes 150-160 venudes, més o menys. Els últims indecisos, diguéssim, començaran a reservar també, encara que sigui a principis de setembre. I bueno, la perspectiva és molt bona, la veritat.
Aquest perfil d'estudiant que comentes, que teniu aquí, és estudiant que ve de fora, també n'hi ha doncs, de Barcelona o Rodalies. Quin perfil teniu aquí a la residència?
Doncs hi ha una miqueta de mix, no? En això és 50-50. Tenir la Universitat Autònoma de Barcelona tan a prop, hi ha moltíssima gent local que ve a estudiar aquí i a viure a la residència, però també tenim molts estudiants estrangers, no? De tot arreu del món, la veritat. I també, a part de la Universitat de Barcelona, amb el tema de l'escola de vol i del club de natació i de futbol, doncs també tenim molts estudiants d'aquests temes, no? I hi ha una miqueta de molta diversitat d'estudiants, la veritat que sí.
I es fan també activitats per intentar integrar tots aquests estudiants, de socialització, perquè es coneguin, perquè al final doncs, molts són nous, no? Els que són de primer any són nous, segurament no coneixen a ningú i potser és una mica difícil trencar el gel.
Totalment, això és un punt molt important perquè, bueno, sí que tenim uns quants que fan ja venen de l'any passat, es queden un altre any més i faran una miqueta com d'anfitriones per fer la benvinguda a tots els nous. Per exemple, la primera setmana de setembre, bueno, les dues primeres setmanes de setembre tindrem com una espècie de welcome, no?, de benvinguda per tothom, una petita festa de benvinguda perquè tots es coneixin i bueno, i es puguin ensenyar una miqueta a totes les zones comuns perquè estiguin com a casa, no? Després cada mes es fan entre dos i tres activitats per fer una miqueta això de que es coneguin, de que facin les coses junts i que tinguin aquest bon ambient entre tots. Farem doncs el torneig de bàdminton o farem quan siguin les festes de Sabadell els portarem a veure els focs artificials i bueno, cada mes doncs anem fent activitats diferents perquè es vagin coneixent més.
Aquest és un tret diferencial de ser una residència d'estudiants específicament a compartir pis, no? Vull dir, és un tret que compartint pis no tens tot això, no tens tot aquest acompanyament. Quins avantatges o quins trets diferencials diries que té una residència en comparació amb un pis d'estudiants?
Bueno, al final això crec que quan estan en un pis, doncs, a part que tenen bastantes dificultats pel tema de l'edat, dels preus que hi ha avui en dia, els trets diferencials més importants és això, no? El tema de la convivència, que tenen, al final es fan com una mica família, no? Hi ha molt bona relació, tenen molta seguretat dins de la residència, hi ha personal 24 hores, qualsevol dubte que tinguin sempre els podem ajudar i sobretot això, per fer el caliu i acaben sent com una petita família, diguéssim.
Passant més a la residència, quin tipus d'habitació trobem? Vull dir, imagino que hi ha habitacions de diferents persones, de diferent capacitat, doncs també de diferent preu. Una mica en quines opcions ens movem?
Sí, aquí a la residència tenim gairebé totes les habitacions són individuals. Diria que el 90% són habitacions individuals. Després hi ha uns apartaments que són compartits per dues persones, però ja et dic, la immensa majoria són individuals. Es diferencien una miqueta pel tamany, hi ha algunes que són les més bàsiques, diguéssim, tot i que l'equipació a l'habitació són totes les mateixes, tenen cuina privada, bany privat, però es diferencia pel tamany. Les més econòmiques, diguéssim, són habitacions d'uns 15-17 metres quadrats i cadascuna és una miqueta més gran i més cara, també, al mateix temps.
I posant-hi números, més o menys, quina és la més barata i quina és la més cara, però on van els preus?
Per tema preus, per exemple, la més barata seria aquesta compartida, que estem parlant de no arribar als 800 euros al mes per persona, fins la més gran, que és l'apartament de 22-24 metres quadrats, que s'està, per l'any acadèmic, estem parlant d'uns 980 euros al mes, aproximadament.
Més enllà de les habitacions, també tenim zones comuns. Ara mateix estem en una sala d'estudi molt ben equipada. Jo veig moltes distraccions que no sé si estudiaran o no amb totes aquestes distraccions que hi ha per aquí, perquè està, doncs, molt ben acomodada. Però quines zones comuns més hi ha?
Doncs sí, és molt important perquè al final és on faran més convivència entre ells i tenim, doncs, això, sales d'estar, sales d'estudi, tenim un gimnàs que és molt ampli també, la zona de cafeteria on poden també esmorzar i sopar, tenim aquesta opció de si volen fer mitges pensions, diguéssim, i poden reservar aquests serveis i bueno, i a part, doncs, el tema del pati, que és un, sobretot a l'estiu, no? És on més fan vida també, amb moltes butaques i zones on puguin prendre el sol i on es fan aquestes activitats moltes vegades. Totes aquestes zones comuns són molt importants.
Aquests serveis que comentaves de mitges pensions, imagino que van a part, i també, doncs, una mica de quins preus també estem parlant per la gent que ens escolti i que es pugui fer una idea.
Sí, com ja et dic, a les habitacions totes tenen cuina. No molts residents escolleixen aquesta opció, no? Però existeix l'opció de reservar la mitja pensió on tenen els esmorzars i els sopars inclosos amb un extra de 222 euros al mes, a part del lloguer mensual.
Ara, deixant una mica de banda la residència, passant una mica més cap a tu, no? Què suposa estar al capdavant com a director d'una residència que tot just ha aterrat a Sabadell i que exerceix com a referent, no?
Sí, per mi la veritat que és un repte molt interessant i bastant nou, perquè jo vinc del món dels hotels i no fa gaire que estic aquí com a director de la residència, i com et dic, és un repte molt, molt maco. Ens trobem una miqueta això, no? Que fins ara poder no era tan famós el tema de les residències, cada vegada n'hi ha més i es nota, no? Que abans poder els estudiants anaven buscant pisos compartits i tal, i tot i que a Sabadell, per exemple, només hi havia aquesta residència, ara n'estan obrint de noves a Cerdanyola, a Terrassa, i bueno, ja tenim més competència, per lo qual és més, poder és una miqueta més difícil acabar omplint o tenint molt bona ocupació perquè hi ha més oferta, però com s'està posant tant de moda, jo crec que és algo que als estudiants els interessa moltíssim i acabarà sent un punt molt important per tots ells.
Mm-hmm. En aquest sentit, teniu previst fer algunes obres o intentar millorar una mica l'equipament per poder ser més competitius?
Sí, això crec que és un tema molt important perquè ens hem d'actualitzar cada any, no? Al final aquestes residències noves doncs estan molt ben fetes, tenen zones comuns, zones ajardinades, fins i tot piscina, i aquí nosaltres per l'edifici on estem, doncs això no és possible, però sí que hem de, doncs, anar pensant en activitats noves, en millorar les instal·lacions, en tots aquests temes, perquè, bueno, per intentar que vinguin quan més estudiants millor.
Abans has comentat que venies del món de l'hoteler, dels hotels. Com ha estat aquest salt?
Doncs, bueno, al principi pensava que seria algo bastant semblant, no? Al final és un allotjament, també, però realment em dono compte que és molt diferent, molt diferent. Al final, jo, dels hotels on venia a Barcelona, bueno, i altres puestos, doncs, bueno, reps a famílies i a gent que ve de vacances, solen estar una setmana, dues setmanes màxim. Al final aquí estàs acomodant a estudiants que venen tot l'any, o poder per un semestre o per l'altre, però, bueno, acabes, crec, fent un, tenint un vincle, una relació molt, molt estreta, no? Perquè al final són estudiants, és una experiència de vida per ells, i bueno, tenir-los durant tot un any acabes sent algú més, no? Que director d'allotjament, on vols que tot surti bé, però aquí el que busques és que tinguin, doncs, aquesta experiència, i perquè se'n recordaran tota la seva vida d'això.
Totalment. Ja per anar acabant, només comentar que esteu ubicats aquí a l'antic edifici del Llac Center, davant del Parc Catalunya, un rovell de l'ou, no?, de Sabadell, i molt a prop també dels ferrocarrils, de la parada de la Creu Alta. Imagino que ja us vau fixar en aquesta ubicació perquè és totalment estratègica.
Sí, totalment. Al final la nostra ubicació és boníssima perquè per anar a l'Autònoma, per exemple, hi ha molt bona comunicació. Com tu dius, a 5 minuts tenim l'estació, i em sembla que en 15-17 minuts màxim estàs al centre del campus, no? Llavors això és un punt molt important. Les altres residències que van obrint també tenen bones localitzacions, però en aquest sentit nosaltres tenim una ubicació privilegiada.
A més, també, doncs, ara s'estan obrint tots els nous comerços de l'antic centre comercial del Llac Center. Ha obert un Mercadona que jo crec que tots aquests estudiants hi aniran a fer la compra diària, setmanal i mensual. Però, bueno, s'ha obert un Mercadona, també és previst que obri una sala de bitlles, tots també en el cinema, justament aquí. Creieu que tot això és un atractiu que us pot fer créixer?
Totalment. Al final tindrem dins del mateix edifici pràcticament, doncs, una petita ciutat, no? Pràcticament. Centre comercial, restaurants de tot tipus. Poder afectar una miqueta a que la gent cada vegada menys agafarà el tema de la mitja pensió, perquè tindrà tots els serveis a prop, però per la resta tindran, bueno, per l'esbarjo i per fer totes les activitats que vulguin, bueno, molt bona zona per, doncs, per tot això, no? Per restaurants, bars, és molt bona zona per viure dins de Sabadell, i això ajuda molt, la veritat que sí.
Doncs Javier Navaza, director de Llogollac Sabadell, moltes gràcies per haver-nos atès i molts ànims amb aquest inici de curs.
Moltes gràcies, Júlia. Ha sigut un plaer.
Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
El 29 d'agost de 1997 va néixer a Califòrnia Netflix, una plataforma que va prometre entreteniment il·limitat i a baix cost. Des d'aleshores, les maratons de sèries i els catàlegs infinits s'han convertit en part del nostre dia a dia. Però què passa realment amb el nostre cervell quan consumim contingut de manera compulsiva i deixem que els algoritmes decideixin per nosaltres? Per respondre a aquestes qüestions, parlem amb Helena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, investigadora del grup GAME. Acompanya la nostra companya, millor dit, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Helena Neira. Què tal, Helena? Com estàs?
Què tal? Com estàs?
Per què oblidem amb tanta facilitat les sèries que veiem en marató?
Bueno, hay varios elementos que afectan mucho al recuerdo que nosotros tenemos de las series. Hay un primer elemento que es la abundancia de contenido que tenemos, porque estamos expuestos a muchísimo contenido cada vez más, ¿no? Ya no solamente el que se estrena en plataformas, sino también todo el que recibimos a través de redes sociales y demás. Luego tenemos también una cuestión que está relacionada con el hecho de que los programas se parecen cada vez más entre sí. Uh-huh. Y de hecho las plataformas nos recomiendan basándose en aquello que nos gusta, con lo cual tienden a servirnos cosas que realmente son muy parecidas. Y luego hay otra cosa que tiene que ver ya no tanto con esa saturación de mercado, con esa saturación de contenido, sino con cómo el maratón afecta a cómo se forma la memoria, cómo se construye el recuerdo. Aquí hay como dos elementos fundamentales que son necesarios que se produzcan para que nosotros recordemos las cosas. El primero es la codificación, es uh-huh. decir, identificar lo que está pasando en la pantalla y asignarle un significado. Y luego el almacenamiento, el cómo nosotros procesamos esa información y la guardamos en un lugar específico para luego recuperar el recuerdo. Esos dos procesos, cuando vemos mucha cosa de golpe, no se produce de manera óptima. Incluso podríamos hablar de un tercer elemento que tiene mucho que ver con aquello que nos decían en el cole de no estudies el día antes del examen.
Sí.
Porque lo que pasa es que la memoria se afianza con el tiempo. Con lo cual, como no transcurre ese tiempo que permite que el recuerdo se aposente bien, lo que ocurre en la práctica es que cuando comparamos las estadísticas de personas que ven en maratón y personas que ven semana a semana, aunque las que ven en maratón el recuerdo inmediato tal vez es más nítido, las mejores estadísticas de recuerdo pasados muchos meses los tienen los que lo ven semana a semana. Con lo cual, efectivamente, lo que nos está provocando el ver series de maratón és que tenim memòria de peix.
Uh-huh. Justament et volia preguntar això. Parleu del fenomen de la memòria de peix. Ens el podries explicar en detall?
La memòria de peix, fundamentalmente, a lo que alude, es un poco aludiendo a esa amnesia enterógrada que tenía Dory, el pececillo de Buscando a Nemo, tiene mucho que ver con hasta qué punto las series que vemos siguiendo este formato, siguiendo esta disciplina, que es el maratón, logran dejarnos un pozo, logran dejarnos un recuerdo. Probablemente, si me está escuchando gente que sea millennial o incluso antes que los millennials, los que vinieron antes, como yo, la generación X, una época en la que había muchas menos series, esas personas son capaces de recordar con mucha nitidez las series que vieron cuando eran jóvenes. Y sin embargo, ahora que están viendo mucho más, no son capaces de identificar muchas veces las tramas. Eso tiene que ver, en primer lugar, por una cuestión de sobreabundancia, uh-huh. es decir, hay demasiados estrenos y demasiadas cosas, y luego en segundo lugar este mecanismo que te acabo de explicar de que la memoria no es capaz de construirse suficientemente bien. De hecho, las plataformas, gran parte de las series de plataforma, están pensadas como si fuesen fast food, es decir, uh-huh. están pensadas para comérselas muy rápido, pero digerirlas igual de rápido, y entonces son series que no dejan huella, que no te invitan a reflexionar. De hecho, yo he hecho en falta, y creo que conmigo mucha gente, ese momento en el que nosotros comentábamos las series. Uh-huh. A lo mejor no cuando lo veíamos semana a semana, ¿no? Pero cuando se han producido estos fenómenos globales, como por ejemplo Juego de Tronos, en el que tú comentabas con tus compañeros lo que estabas viendo, y esa conversación también ayudaba a recordar. Yo creo que eso también es lo que ha contribuido a que realmente pues las series sean como cada vez más efímeres, ¿no?, en nuestra memoria.
¿Y quin paper juga a l'estrena de temporades completes en aquest oblit?
Bueno, el estrenar las temporadas en bloque, que es algo que hacen algunas plataformas como Netflix y como Prime en algunos casos, realmente está demostrado a las plataformas, para ellas tienen muy claro que nos fideliza mucho más. Cuando tú estrenas en bloque, eso genera al espectador una sensación de empoderamiento que le hace sentirse súper bien porque él puede controlar lo que va a ver. De hecho, incluso aquellas plataformas que estrenan semana a semana, lo que vemos cuando hacemos encuestas es que los usuarios prefieren que termine la emisión para poder verlas a su ritmo. Entonces, a pesar de que luego las series sean muy efímeras, al final se traduce en muchas horas de visionado, y cuantas más horas vemos en una plataforma, más fidelizamos estamos y por tanto más proclives seremos a mantener la suscripción a esa plataforma. Así que las plataformas no dan puntadas sin hilo, es decir, estrenan en golpe porque saben que eso va a generar una mayor fidelización de sus usuarios.
I per què és tan important l'efecte de memòria espaiada per retenir millor el que mirem?
El efecto de memoria espaciada es importante a nivel práctico y a nivel humano, porque es importante que seamos capaces de construir unas buenas redes neuronales que nos permitan ser seres humanos funcionales, eso por una parte. Luego ya en el caso específico del audiovisual, si nosotros no dedicamos tiempo suficiente y sosiego a ver una serie de televisión, lo que ocurre es lo que le pasa a muchas personas cuando se estrena una nueva temporada de una serie que han visto, que recuerdan que les gustó, pero no son capaces de recordar exactamente qué era lo que había pasado. Y entonces eso también genera muchos problemas y eso se traduce pues que tengan que hacer introducciones muy largas e incluso que algunas, que las segundas o terceras temporadas tengan que recuperar elementos de la trama en modo de flashbacks o en modo de diálogos para que la gente recuerde qué es lo que pasó en las temporadas previas.
I la multitasca, és a dir, per exemple, mirar mentre fem servir el mòbil, encara empitjora més la retenció, entenc.
Claro, por supuesto. Es decir, en un entorno de atención dividida... Es que lo de la multitarea es un engaño. Nos han dicho que la multitarea es posible, y sí, en la práctica es posible, pero la multitarea es un engaño en el sentido de que si tú estás repartiendo tu atención entre diferentes actividades, no estás ejecutando ninguna bien. Aunque tú creas que sí, porque yo creo que todos nos engañamos pensando, sí, puedo escuchar un podcast y al mismo tiempo hacer una redacción para no sé qué y al mismo tiempo puedo doblar la ropa. No, eso no es posible. Puedes hacer las cosas en un nivel aceptable, pero donde está la verdadera utilidad de tu atención es en el foco, ¿no? Y todos los expertos nos dicen que vivimos en una pandemia de una crisis de atención brutal y que empezamos a ponerle remedio o las actividades profundas, las actividades científicas, las actividades de creativas no se podrán llevar a cabo porque no le estamos dedicando suficiente atención. Así que, en efecto, si mientras estamos viendo una serie en versión original y estamos con el móvil y mirando reels y al mismo tiempo contestando WhatsApps, lo más probable es que la mitad o mucho más de lo que está pasando delante de la pantalla del televisor no nos estemos dando cuenta ni lo estemos reteniendo y, por tanto, lo recordaremos peor, claro.
I aquest consum compulsiu afecta només la memòria o també la capacitat crítica de l'espectador?
A ver, yo, dentro de la paleta del consumo en maratón, hay muchos niveles. Es decir, realmente en los estudios nosotros consideramos que una persona hace maratón cuando ve más entre 2-3 episodios, porque eso ya supone desafiar la entrega semanal. Claro, no es lo mismo la erosión de la memoria y de la atención de una persona que ve 2 episodios de una serie a una persona que ve 6. Claro. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Sí que es verdad que una de las cosas que nos dice la neurociencia es que la plasticidad cerebral, es decir, esa capacidad que tiene el cerebro para adaptarse, para evolucionar, para adquirir nuevos conocimientos, se ejercita cuando le pones las cosas difíciles, es decir, cuando le retas. Prestar atención, intentar encontrar el texto y el subtexto de lo que estás viendo, ver en otros idiomas, este tipo de cosas mejora la neuroplasticidad y, por lo tanto, sí que mejora nuestra memoria. Si nosotros estamos únicamente como con el piloto automático, probablemente nuestra memoria funcione mucho peor. No creo que esté únicamente responsabilidad de los maratones, creo que ya es un problema de que tiene una dimensión mucho mayor, ¿no? Pero sí, probablemente la memoria se vea perjudicada porque fíjate que es curioso que las plataformas de streaming todo sea demanda, estamos más empoderados que nunca, pero también somos los espectadores más pasivos que nunca.
També a l'article mencioneu el concepte de l'efecte túnel. Què significa aquest concepte en relació amb les plataformes de streaming?
Pues mira, las plataformas de streaming son muy conscientes de que nuestro cerebro es muy maravilloso, pero a la vez tiene sus limitaciones, ¿no? El cerebro tiene una batería de decisiones diarias, es decir, nosotros tomamos muchísimas decisiones al día, pero miles de decisiones, algunas son involuntarias, pero otras no lo son, y esa capacidad para tomar decisiones se va erosionando a lo largo del día. Por eso nuestra cabeza nuestro cerebro tiene tanta dificultad para elegir cuando se enfrenta a muchas referencias. Esto seguro que le ha pasado a ti o a cualquier persona que nos esté escuchando que entra en Netflix y no sabe qué escoger. Pero de repente está el aluvión de oferta que es que no eres capaz. Entonces los algoritmos, ya sé que los criticamos muchísimo, lo que hacen es intentar reducir esa oferta tan amplia en una selección un poquito más limitada que esté alineada con lo que a ti te gusta, porque es de lo que se trata. Yo te recomiendo algo en función de lo que yo creo que a ti te va a gustar, ¿no? Y para eso utiliza pues toda la información que tienes sobre nosotros. Claro, esto sobre el papel suena muy bien, pero pensemos en las consecuencias de que lo que te están poniendo siempre esté como muy alineado con aquello que te gusta, con lo cual tu visión cada vez se va estrechando más. Claro. Por eso se le llama visión de túnel, porque tú al final, digamos que todo lo que no está iluminado por tus intereses, que sería la luz al final del túnel, todo está como en una gran oscuridad porque los algoritmos no te lo enseñan. Con lo cual, para la diversidad, para tu formación de tu gusto, es decir, claro que a lo mejor, pues si a ti te encanta la comedia romántica, pues a lo mejor un drama político pues te puede dar muchísima pereza. Pero tal vez porque no has visto un drama político que de repente digas tú, ostras, esto me gusta. Entonces es muy importante. Las cosas que no forman parte de las cosas que nos gustan son casi tan importantes como las cosas que nos gustan para desarrollar nuestro sentido crítico y nuestras preferencias, ¿no? Entonces es una cosa que hay que, bueno, yo siempre animo a que se pelee contra ellas, ¿no? Que no siempre uno abandone la decisión de qué ver a los algoritmos, ¿no? Y que se le ocurra un poco más, uh-huh. Que siga críticos, que siga secciones de radio, que lea, que busque por ahí recomendaciones que vayan más allá de las que dan las plataformas.
I en tot això, per exemple, podem dir que l'espectador llavors és molt actiu en el consum, però passiu en l'elecció, no?
Totalmente, y cada vez más. Si lo piensas, una cosa tan aparentemente sencilla como puede ser TikTok, ¿vale? Uh-huh. TikTok es una madriguera, es un agujero negro. Es decir, tú entras en TikTok y fácilmente te pasa una hora. ¿Por qué? Porque tú no tienes que elegir activamente nada.
Claro.
Digamos que tú únicamente estás haciendo el gesto de pasar el dedo por la pantalla y ya el algoritmo se encarga de servirte una mezcla muy apropiada de cosas que te gustan y cosas desconocidas. Entonces ahí tú estás constantemente segregando dopamina, ¿no? Que es esa hormona que nos hace sentir tan bien. En las plataformas de streaming pasa un poco lo mismo. Si te pones delante de una selección en concreto, se te reproduce un tráiler, a menos que silencies esa opción. Uh-huh. Se te despliegan imágenes, te están apareciendo filas, selecciones de contenido infinitas. Realmente muy poca gente se va al cajetín de buscar y dice, no, quiero ver una película con este actor de este género. Es decir, son búsquedas pasivas. Entonces, claro, esa comodidad, que por una parte está muy bien, sobre todo cuando llegamos pues una noche a casa cansados de trabajar, está fenomenal. Pero también es verdad que en la búsqueda activa yo creo que suceden más cosas. Suena un poco a Mr. Wonderful, ¿eh? Pero yo creo que la magia está en las cosas que buscamos activamente, ¿no? y en los descubrimientos. Las plataformas realmente nos han vuelto muy poco aventureros, creo yo.
I ja per anar acabant, què podem fer com a espectadors per recuperar el control davant dels algoritmes i el consum compulsiu?
A ver, esto es bastante difícil, ¿eh? Porque creo que una vez nos hemos metido en esta dinámica es un poco difícil salir de ella. Yo siempre animo a la gente a que busque recomendaciones no solamente en las plataformas, ¿no? Que busque pues gente en redes sociales, críticos, secciones de televisión, secciones de radio, que las hay buenísimas, de gente que sabe muchísimo. Yo tengo un truco, que a lo mejor a la gente le sirve, es que yo me voy creando perfiles en las redes, en las plataformas de streaming de cero. Me creo perfiles, tú te puedes crear todos los perfiles que te dé la gana. Entonces, de repente, o entro en los perfiles de otra gente para ver lo que le recomiendan a ellos.
Sí.
Porque probablemente le recomienden otra cosa, ¿no? Y luego yo he hecho mucho mano de lo de toda la vida, lo de pedirle a un amigo que te recomiende cosas. Que creo que también es una práctica que hemos quizás aparcado un poco. Pero normalmente cuando le preguntas a un amigo, a un conocido, a un familiar que te recomienda algo que ha visto, esa persona te lo va a recomendar desde el conocimiento de he visto esta serie y esta serie es buena por esto, ¿no? Y esa claro. persona normalmente se lo preguntas a gente de cuyo criterio te fías o gente que te conoce muy bien, ¿no? O sea que yo creo que esas, con esos tres elementos yo creo que podemos recuperar un poco el control, ¿no? que le hemos dado a las plataformas.
Molt bé, doncs, Helena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, investigadora del grup GAME, un plaer haver-te tingut aquí connectats amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat. Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
Ràdio Sabadell.
Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
Ràdio Municipal de Terrassa.
Bona tarda, l'any de Sant, de Sis de Terrassa...
El Prat Ràdio.
Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
Ràdio Ciutat de Badalona.
Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per...
Ràdio Castellà.
Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb
Soc el Rubén Peñalver, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació d'aquí de l'Ajuntament de Castellà i demanaria que sonés La flaca de Jarabe de Palo perquè em recorda estius de la joventut.
En la vida conocí mujer igual a la flaca Coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, dice que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tarde. pesca y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno, aunque solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera.
De 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Aquest estiu, un grup de dansa del Vallès ha travessat fronteres, no només geogràfiques, sinó també socials i físiques, per portar el seu art fins a l'altra punta del món. Es tracta de la companyia de dansa inclusiva Liant la Troca, de Granollers, que ha participat en un prestigiós festival internacional a Seul, a Corea del Sud. La seva presència en aquest escenari global no només ha estat una mostra del seu talent i creativitat, sinó també una declaració poderosa sobre la capacitat de l'art per trencar barreres, transformar mirades i reivindicar la diversitat com a riquesa. Avui conversem amb alguns dels seus membres per conèixer com ha viscut aquesta experiència única i quines emocions, reptes i aprenentatges s'emporten d'aquest viatge. Saludem primer els que tenim a fora via telefònica. Jaume Girbau, president de l'entitat, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ens parles des de Granollers?
Jo des de Caldes de Montbui.
Caldes de Montbui, perfecte. Sí. Estem ubicats. Jordi Cortés, director de la companyia, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on ens parles, Jordi?
Des de Barcelona.
Des de Barcelona. Doncs aquí a l'estudi ens acompanya una de les santcugatenques que forma part d'aquesta companyia, la Mercè Altarriba, que és ballarina amb diversitat funcional. Mercè, què tal, com estàs?
Bé, bé, estic bé.
Sí? I a més avui acompanyada.
Sí, bueno.
No és la primera vegada que passava el programa i avui està acompanyada amb el Jaume i el Jordi.
Sí.
Us sembla que comencem explicant què és Lian la Troca, perquè jo he descrit la vostra companyia com una companyia de dansa inclusiva, però vosaltres, que sou els que esteu allà vivint aquesta experiència, què ens podeu explicar?
Qui parla?
Tu mateixa,
vinga. Jo mateixa. Bueno, nosaltres ens tenim com a ballarins, i després de tants anys que portem, i sort que tenim el Jordi Cortés que ens porta de la mà, nosaltres el de inclusiva i el de... Ja ho voldríem esborrar del mapa, no? Som ballarins i punto.
Mm. Què us sembla, Jordi?
Bueno, a mi sempre em fan la mateixa pregunta. Abans, quan vam començar fa ja pràcticament 17 anys, sí que havia una necessitat, pues, per posar dansa inclusiva, dansa integrada, dansa amb el qual tothom que tingui algun tipus de diversitat, ja sigui física, intel·lectual, psíquica, pot participar, no importa. Mentre siguis més gran de 18 anys, pots accedir, és un col·lectiu obert totalment. El que passa és que els últims anys ja també ens hem donat compte que si vols arribar al màxim de públics possibles, està bé dir senzillament que som un col·lectiu de dansa. Un col·lectiu de dansa, així sorprens a la gent i la gent no ve ja a veure a persones, ballarins que van amb cadira de rodes o van amb bastó perquè són cegues. No, venen a veure dansa i veuen, ostres, hi ha persones amb moltes tipologies, molts tipus de cossos, moltes edats diferents, i es sorprenen i els agafen per sorpresa. No vas ja a veure algo que en el qual ja t'estem dient que és un espectacle on hi ha persones amb cadira de rodes o hi ha persones amb algun tipus de diversitat. Senzillament som un col·lectiu que disfrutem ballant, que fem creacions cada any, fem una creació, i a vegades ens anomenem a nosaltres mateixos com si fem dansa bastarda.
Què és això de la dansa bastarda? Riu la Mercè!
Bueno, perquè somos un poc... Porque picoteamos de muchos sitios, somos un poco mil leches, venimos de todas partes.
Llavors entenc pel que ens expliqueu tant la Mercè com a tu, Jordi, i li pregunto al Jaume que aquesta és una companyia de dansa oberta a tothom i hi ha ballarins que tenen sí, diversitat funcional i aquí no?
Sí, sí, ara tu ja
pots parlar amb el Jaume.
Sí, el Jaume, vinga.
Vale. Sí, efectivament, perquè som una companyia, associació de dansa, en general, en la qual hi ha molta diversitat, de tot. Pot haver diversitat de cossos, diversitat d'orientacions sexuals, diversitat en tots els camps, no cal que sigui una qüestió només física, no? Vull dir, la diversitat forma part de la vida, no?
Clar.
I nosaltres pues, tenim diversitat, com tothom, bé. I ja està.
Nosaltres...
Home, diversitat d'edats...
Diversitat d'edats, també, diu.
No,
d'edats, també. Bueno, a Corea, jo crec que una de les persones més grans que estava sobre l'escenari era la Mercè Altarriba.
Ah, sí?
Sí.
En el festival.
Mira, que hi havia molts països i de totes les edats, i jo crec que era la més gran de tots. Sí, sí.
Escolta una cosa, quantes persones formeu part d'aquesta companyia? No només el cos de ballarins, sinó tot el gruix.
Em sembla que són 24, si no m'equivoco.
24 o 25?
No, sí, 25.
25.
Si vinguessin tots,
això sí.
Crec que serien 25-26.
Okay, que no sempre són tots.
A Corea vam viatjar 15.
Mm. Ara parlem del viatge. Però dic que tota la gent que formeu part de la companyia, d'on proveniu? Perquè veniu de llocs molt, molt diferents, no? La Mercè de Sant Cugat, em sembla que teniu una altra persona, també de Sant Cugat, Mercè?
Sí, hi ha la Vicky Braille, que havia sigut ballarina nostra, però ara Bueno, ara ve i ens fa les fotografies, que és molt bona fotògrafa.
Ja, em refereixo que és una companyia que està oberta a tothom que vingui d'on vingui, no?
Si es vol incorporar,
no té problemes. D'on són la majoria, però, Jordi?
Pues, als voltants de Granollers, ara hi ha molta gent. Va per èpoques. Al principi venia molta gent de Barcelona. Mm. Al principi molta gent agafàvem amb el tren i anàvem cap a Granollers. Ara la majoria de gent ve dels voltants de Granollers, també perquè gent de Barcelona s'ha anat a viure fora. Ja amb l'edat i ganes de sortir de la gran urbe, han marxat i estan doncs, visquent a prop de Granollers.
Teniu gent del Vallès, del Vallès Occidental? Teniu?
Sí.
Sí, la Mercedes, sí, que està a Sant Feliu de Llobregat, després sí, no, ja...
I de Sabadell.
Ah, de Sabadell també, sí.
De Terrassa.
De la Roca.
També, de Rubí. De Rubí.
Ah, sí, Rubí. Sí, de Rubí també. N'hi en tenim una.
De Rubí, de Cardedeu.
Sí, sí. No, si lieu la troca ben bé. ja ho veig.
No, però volia dir que durant la pandèmia ens vam entretindre entre la Glòria, que també és directora artística de la Lianda Troca, i jo, ens vam entretindre durant la pandèmia a comptar la gent només que havia passat per la Troca fins a aquell moment. Mm. I ens van sortir quasi 500 persones.
Mare meva.
Que havien passat per la Troca.
Doncs...
Encara que havien vingut per almenys una vegada.
Clar, clar, m'imagino que ja porteu un temps funcionant. Vosaltres sou companyia resident a l'Espai Cultural Roca Umbert de Granollers, però com neix l'entitat i quan, Jaume?
Bueno, això t'ho pot explicar millor el Jordi, que està des dels orígens, però bueno, bàsicament fa uns 14 anys, si no m'equivoco, aproximadament arrel d'uns tallers que es van organitzar a Barcelona amb un coreògraf.
No, fa 17 anys.
I a partir d'aquí, doncs, bueno, va tenir bastant d'èxit aquest taller i amb la idea de fer alguna cosa regular a Granollers, estava la Patrícia Carmona, que és una persona de Granollers, que és una de les primeres persones que va moure tot això de la troca i bueno, es va formar un grup estable, al principi sembla ser que va ser difícil, que hi havia poqueta gent, però que al final, poquet a poquet, es va anar engrescant la cosa i ara, doncs, sí, ja és una passada, no?
Fluctua molt, no? A vegades som pocs, a vegades som molts, però... Bueno.
Tu quan fa que hi ets, Mercè?
Jo sí, vaig començar que tenia 59 anys i ara ja puc dir l'edat, tinc 71 anys i ja hi sigo.
Déu-n'hi-do. Parlem del viatge d'aquest estiu. De fet, ha estat la primera sortida internacional a aquest festival Kiada que s'ha fet a Seul. Quin balanç feu de l'experiència en general?
Bueno,
maravillós. Ha sigut molt bona, sí.
Vinga, Jordi, que cadascú pugui opinar.
Vale.
Jordi.
Bueno, dic maravilloso perquè jo sóc de les persones que no les tenia totes perquè era la primera vegada que sortien fora a l'estranger, la logística era complicada. La part artística no tenia cap por, però jo tenia una mica de preocupació per tota la part logística i pràctica perquè érem 15 persones, 9 persones amb diversitat, cadires de rodes i tot això. I bueno, i era moure'ns per un país com Corea amb la diferència de cultures, diferència horària, durant 10 dies estar allà tots plegats. I llavors, per això dic que va ser molt, molt, molt fantàstica. Vam disfrutar molt, vam aprendre molt, vam fer de tot. Teníem un calendari super atapeït de conferències, de simpòsiums, de projecció de la pel·lícula que vam fer a Way to Be, de participar en workshops, de donar workshops... No vam parar, la veritat.
Vinga, digues.
I la sensació va ser que ens vam nodrir molt i també vam regirar el cap als coreans bastant.
Ostres.
Éramos l'alegria del festival, allà.
Sí? Sí.
Els vam patar el cap. Sí, jo crec que ens buscaven tot.
Bueno, no sé si ens buscaven, però sí que és una gent molt, molt tancada, molt sèria, gairebé...
Molt hieràtica, no? Sense expressió, pràcticament.
Cap expressió, no? Mira, una vegada que estàvem fent un assaig i no teníem gent, i quan acabem cridem a la gent del públic que vinguin a ballar amb nosaltres, no? Fem una rei. Què va passar? No teníem gent i li vam dir a les noies d'allà que ens acompanyessin. Van venir com unes, de por, amb unes cares així, i després, de cop i volta, quan vam veure el que fèiem, les vam veure. Jo sé que ens vam mirar el Jaume i jo i ens vam emocionar per veure dos noies que no havíem vist cap expressió, que estaven rient. I ens vam mirar i ens vam emocionar d'haver aconseguit que almenys dues persones expressessin una expressió, no, com aquesta.
Tu com t'ho vas passar, Mercè?
Jo m'ho vaig passar molt bé, molt bé. Cansat, sí, perquè jo pateixo un cansanci crònic i llavors jo en principi no hi volia anar. Però per l'assistència dels companys i del Jordi i tot, bueno, va, m'hi arriesgo. I tenia molta por de no seguir el ritme. Però bueno, puc dir que allà no, ni m'haig de recordar que tenia cansanci. Però, i vaig tirar bastant bé.
Jaume, tu també t'ho vas passar tan bé?
Sí, a veure, hem de dir que hi ha un abans i un després. Vam estar nosaltres, clar, a nivell de junta, vam estar batallant molt en un principi, perquè aconseguir certes coses, que algunes es van poder aconseguir i altres no. Les negociacions van ser bastant dures, van ser bastant difícils, però deixant de banda tot això, un cop ja arribem allà i tal, doncs la veritat és que l'experiència ha sigut molt positiva, ha sigut l'experiència, en el meu cas puc dir que és l'experiència de la meva vida, perquè jo tenia moltes dificultats també a nivell de salut per un tema pulmonar, no em recomanaven massa que agafés un avió amb tantes hores, però la il·lusió era més forta que la por, i bueno, al final doncs, tot va anar molt bé, i quan torni a anar al metge ja li explicaré el meu nou homòleg, que tot ha anat bé, que no tingui por ja, que puc viatjar 15 hores seguides, que no m'ha passat nada, no? Però no ens tenim tot el dia, Mercè, jo no...
Ara ja podem anar a fer-ho a Menorca.
Ah, a Menorca sí, us queda una miqueta més a prop, eh?
Sí.
Perquè com sorgeix la possibilitat d'anar a Seül i participar en aquest festival?
Bueno, en la història és que en el 2017 jo estava participant i altres companys també que teníem unes peces curtes que presentàvem a Sevilla en un festival que es deia Danza Mòbil, la companyia. I allà hi havia un festival en què hi havia gent de diferents països que anaven a observar, no? I entre ells venien sempre els jefes de Corea, no? I veien peces i tal, i des d'allà, des del 2017, anaven a darrere nostre perquè véssim i tal, però a nivell de companyies de duets i coses petites. Al principi, fa uns anys, van anar, Jordi havia anat amb unes companyes també, que havien estat a la troca, que segueixen estant, una d'elles també, i amb la Míriam i la Rita van anar a un festival allà a Corea, i d'això fa uns quants anys ja, no, Jordi? Que farà 5 o 6 anys?
Sí, va ser el segon any que va fer el festival.
El segon
aquest
any,
clar. Celebraven, celebraven els 10 anys del festival.
Els 10 anys, clar. I llavors la intenció era pues, de que poguéssim anar nosaltres, i a més que la troca pogués anar també per fer el tancament dels 10 anys aquests del festival. Llavors, alguns vam tenir doblete, vam tenir que actuar dos dies, explotació en total, i la Míriam, per exemple, que estava en una companyia, també treballant en una companyia a Alemanya, va tenir que actuar a l'obertura del festival, i la meva companya i jo vam tenir que fer una peça el dissabte, i després el diumenge ja actuar amb tot el grup gran. ¿Vale? Llavors vam anar pues, per... O sigui que el 50, més del 40% de la... d'això l'ocupàvem entre les peces nostres, pràcticament.
Sí.
Després hi havia companys d'Israel, hi havia companys de Canadà, hi havia companys de Japó,
de la Índia, de Gran Bretanya,
de molts països. Sí.
Vaja, que ho heu gaudit a tope. Estem a...
Perdona.
Digues, Mercè.
Tenim que dir que nosaltres vam fer la cloenda del festival.
Sí, el Sin Contacto.
Sí.
No?
Sí.
Aquest era l'espectacle que sí, vosaltres que presentàveu. Estem ja en els últims minuts. Això va molt ràpid. Sí. Més que l'avió, que us va portar fins allà, segurament.
Va ser molt pesat.
I sí que m'agradaria saber quins són els projectes més immediats que teniu.
Bueno, això t'ho pot dir el Jordi,
estem,
no?
Estem Jordi. Acabant una altra pel·lícula documental que es diu Los Nadie. Sí, nosaltres ja vam fer una que es diu A Way to Be, que s'ha presentat a diversos festivals, i aquí a la Filmoteca, i a Star Filming, que és una pel·lícula documental de 95 minuts on veus com funciona la troca, la vida d'alguns de les persones que formen part de la troca, i ara s'està fent des de fa uns anys, i s'ha d'acabar aquest any, sí o sí, perquè...
Però d'actuacions, actuacions, teniu alguna actuació prevista o no?
Bueno, sí, dintre de tres setmanes, actuem al Poble Nou, al Canvi Fest, un festival que hi ha comunitari a Poble Nou. Allà a Can Martí?
No, Can Ricard.
Can Ricard, sí. Sí, allà al costat on està també hi ha un espai que es diu... l'OVNI, no? Sembla que sí.
Doncs sí. Ens ha agradat que hagueu acceptat la invitació per venir a explicar-nos aquesta experiència a Seul, en aquest festival. Us agraïm, Jaume Gràcies. Girbau, Jordi Cortés, Mercè Altarriba, que hagueu vingut a parlar de Liant la Troca. Espero que la continueu liant molts anys més, eh?
Esperem que sí.
Que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies i bona tarda.
Vale, gràcies.
No, gràcies.
Adéu-siau. Doncs aquí s'acaba aquest segon Connectats de la temporada. Gràcies per acompanyar-nos. Demà més, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
Et sona? La música que vols a Jukebox.
Radioactive. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
another color.